doncs continuava allà, cada cop més apretada amb el mar i cada cop amb més incidències, i sempre se n'ha parlat del desdoblament, però allà es quedava. Per tant, escolteu, senyors de Junts, senyors que han governat un país i l'altre durant tantes dècades, PP, PSOE, PSC, etc., aquí teniu un problema de priorització, i si heu sigut capaços d'aconseguir traspassos importants i si heu sigut capaços de construir infraestructures tan transcendents com les que veiem en altres àmbits, home, doncs alguna responsabilitat en què, en canvi, precisament en Rodalies no ho hàgiu fet, també tindreu vosaltres, perquè si no, no m'ho explico. I després, de cara al futur, doncs torno a estar d'acord, diguem-ne. Ara, el que sí que està clar és que, al final, això s'anava retardant. Com que s'anava retardant la inversió en transport públic, acabaves alimentant l'ús del cotxe privat, i en algun moment has de dir, prou. En algun moment has de dir prou, perquè, entre altres coses, al final, el mateix usuari del cotxe acaba sent víctima, perquè, òbviament, les autopistes tenen una capacitat, i per molt que amplis vies, per molt que amplis línies, allò es torna a col·lapsar. Per tant, jo crec que sí que és necessari que... Per això deia allò de la planificació. És a dir, com hem fet, insisteixo, plans en altres infraestructures, necessitem una planificació global. Ara, el que no podem fer és aturar-nos, perquè la història d'aquests anys és el que ens evidencia, no? Que si no fem coses perquè encara no s'ha fet no sé quina infraestructura de transport públic, al final no acabem avançant. Llavors, tot ha d'anar compassat, és cert, però el que hem de tenir molt clar és que el futur passa per aquí, no passa per ampliar la P7, sincerament ho crec, sinó que passa per desdoblar la línia del Maresme, desdoblar la línia de Vic, etcètera, etcètera. No?
Sí, i després, lligat amb el que deia el Josep Maria, i una mica insistint en la necessitat de la coordinació de totes les administracions i tots els colors, tu deies, els ferrocarrils, ferrocarrils de la Generalitat, van molt bé, són una gran comunicació amb el Vallès, i és cert. I Barcelona s'ha convertit en una ratera per la gent que ve de tot el seu entorn metropolità. Però aquí també tenen una gran responsabilitat els ajuntaments metropolitans. Tu ara, quan deies això, m'hem recordat que ara a Sant Cugat han fet una peatonalització i una pacificació meravellosa al tot al voltant de l'estació de ferrocarrils. Però clar, aleshores... l'element del pàrquing dissuasori perquè aquella via serveixi perquè tot l'entorn de Sant Cugat, les Fonts, que tenen altres estacions com les Fonts, però són ciutats que creixen molt i que no assumeixen el compromís de dir deixem un espai perquè els nostres veïns puguin deixar el cotxe i baixar en,
Sant Cugat ja,
Sí, però que aquest, sí, sí. Aquest compromís dels ajuntaments metropolitans en moltes vegades no es dona. I per això deia que és una feina de tots aconseguir que sigui compatible el creixement metropolità, la rebaixa de l'ús del vehicle privat i la comunicació i la mobilitat en tot aquest entorn.
Són les 10:03, fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb el Parlament, que la Judit Casellas, la nostra cap de política, està seguint la sessió de control al govern de Salvador Illa i sembla que hi ha hagut alguna enganxada entre Esquerra i el PSC. I després anirem a Madrid, al Congrés, on Pedro Sánchez fa una hora que ha arrencat aquest discurs sobre l'augment de despesa de defensa i l'analitzarem també amb el director de Fundipau. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vinga, ja tornem a ser en directe i, com dèiem, connectem ara mateix amb el Parlament perquè Esquerra Republicana acaba de demanar la dimissió del director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de Christopher Daniel Persson. Ho ha demanat el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, durant la sessió de control al govern que està seguint la nostra cap de política, la Judit Caselles. Judit, bon dia.
Bon dia. Sí, Esquerra ha demanat a Illa que el cessi perquè va negar-se a fer servir el terme Catalunya Nord per referir-se a la regió del sud de França amb vincles històrics i lingüístics amb Catalunya. Josep Maria Jové demana que sigui apartat del càrrec perquè no està d'acord que Persson no vulgui fer servir aquesta nomenclatura i també per altres polèmiques que ha protagonitzat, com per exemple que per Nadal, en un primer moment, no envies les postals de felicitació en català.
La Casa de la Generalitat a Perpinyà va ser creada, com hi recordaven tots els directors que ha tingut, per la promoció de la llengua i la cultura catalanes i l'enfortiment de les relacions entre nord i sud catalans. I a capdavant només hi pot haver-hi algú que realment es creï aquests objectius i sigui conscient de la realitat social, cultural i històrica d'aquest territori. President, li demanem explicacions i li exigim que rectifiquin, que el govern i els càrrecs es refereixin a la Catalunya Nord pel seu nom i que parti de les seves responsabilitats a qui no comparteixi aquest criteri.
Però Illa no el vol destituir i li manté la confiança perquè continuï en el càrrec. El president diu que l'important no és quin terme es fa servir, sinó el compromís que té la Generalitat amb aquest territori. Per això ha posat d'exemple la subvenció de 800.000 euros que el govern destinarà al projecte de la Bressola per promoure l'escola en català.
No nego cap denominació ni entro en debats nominalistes. Vaig anar a Perpinyà tot un dia sencer, començant la meva visita per la Casa de Catalunya a Perpinyà, a donar suport al català. Mai hi ha hagut tant suport econòmic de la Generalitat de Catalunya a la Bressola, a honrar la memòria dels republicans en aquest territori i a generar vincles econòmics amb una zona que té una situació econòmica malauradament molt diferent de la de Catalunya.
Amb la voluntat d'evitar el xoc amb Esquerra pel català, el govern també va aprovar un pla de xoc de 8,8 milions per garantir l'ensenyament del català entre les persones adultes de Catalunya.
Gràcies, Judit. I a aquesta hora, com dèiem, ens traslladem al Congrés dels Diputats, perquè Pedro Sánchez ha comparegut ara fa uns minuts al Congrés per explicar la posició d'Espanya en matèria de seguretat. El president espanyol s'ha mostrat a favor d'augmentar la despesa en defensa de l'Estat per complir amb el que li reclama la Unió Europea i també posant l'imperialisme de Vladimir Putin com a argument. El president del govern espanyol ha insistit que això no perjudicarà l'estat del benestar.
Porque la seguridad en Ucrania y también en Europa es también la nuestra. Y porque las amenazas a las que nos estamos enfrentando los españoles, los franceses, los alemanes, los fineses, los ucranianos, son reales. Y son compartidas, cada uno con sus matices, en función de su condición geográfica. Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
Per defensar-se, Sánchez ha recordat que durant els últims anys s'ha incrementat en 10.000 milions d'euros el pressupost de defensa i, paral·lelament, ha augmentat en 120.000 milions d'euros les inversions en serveis públics. D'altra banda, ha recordat que el govern de Mariano Rajoy es va comprometre ja a arribar al 2% del PIB en inversió en defensa el 2014, xifra que encara avui no s'ha assolit. Per això, Sánchez insisteix que cal comprometre amb la Unió Europea, tal com va fer Brussel·les amb Espanya durant els moments més difícils.
Ahora nuestros aliados nos piden que cumplamos con este compromiso. Y lo vamos a hacer. El primero por un compromiso europeísta. Porque la Unión Europea ha estado con nosotros cuando nosotros la hemos necesitado. La última cuestión, la pandemia y los fondos Next Generation. Y ahora nosotros tenemos que estar con ella, como una de sus grandes potencias, que somos. España, evidentemente, no puede quedarse fuera del consenso comunitario.
Mentre Pedro Sánchez aposta per l'increment de la despesa pública en defensa, sembla que els espanyols, per això, van en una altra direcció. Ja ho dèiem a l'informatiu. Segons l'últim Eurobaròmetre, només 2 de cada 10 ciutadans espanyols creu que la defensa és una qüestió fonamental per a Europa, xifra que contrasta amb altres països d'Europa. La majoria dels europeus consideren que és, o sigui, per un terç dels europeus és important la defensa, és una qüestió fonamental, la defensa d'Europa. A aquesta hora podem sumar a la taula de la tertúlia l'Albert Caramés Boada, que és director de Fundipau. Bon dia, Albert, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
No sé si has pogut seguir aquesta intervenció, però creus que està justificat aquest augment de la despesa en defensa que està reclamant la Unió Europea a tots els països europeus?
Escoltant la intervenció de Pedro Sánchez, és el reflex de la política que el govern espanyol ve implantant les darreres setmanes. Primer, amb aquest joc de paraules, on era molt clar al principi que l'increment era en defensa, i ara se'ns parla de seguretat. I el concepte de seguretat és molt excessivament hegemònic, on és només l'increment de despesa militar, i aquí podríem entrar a molts matisos de seguretat. Però, sobretot, el que ell vol justificar-se és amb la descripció de les amenaces. Tu, quan fas una anàlisi de quina reforma de seguretat o de defensa has de fer, has d'analitzar les amenaces. I les amenaces són l'imperialisme rus i el gir copernicà de Donald Trump. Això són aspectes geopolítics, geoestratègics, que es volen combatre amb més armament, amb un rellançament de la indústria armamentística a casa nostra. És sesgat i és parcial, perquè les amenaces no queden exactament clares quines suposen a nivell intern i extern pel territori espanyol i pel territori europeu, i perquè es podrien aplicar moltíssimes altres mesures de diplomàcia, de distensió, que s'estan obviant perquè és un aspecte més centrat en la geopolítica i en la guerra comercial.
De fet, l'altre dia sentia, en referència al aquest kit de supervivència que hem comentat a l'inici de la tertúlia, no?, que ha demanat la Unió Europea que tots els ciutadans tinguin a punt, que s'està intentant crear aquest discurs, no?, una mica discurs de la por, del perill, d'aquesta amenaça, per com d'alguna forma que la ciutadania accepti aquest augment en despesa, no?
Aniria més enllà, totalment d'acord amb tu, però és que, a més, és un discurs d'intentar donar una visió unida i reforçada del multilateralisme de la Unió Europea contra l'unilateralisme dels Estats Units i Rússia. Rússia, Estats Units i la nova administració Trump ho deixa molt clar, no té cap mena de confiança i descredita totalment la Unió Europea, perquè és una cosa que el sobrepassa la seva concepció d'estat-nació. Si la resposta és donar un missatge de por perquè ens unim i ens reforcem davant aquesta suposada amenaça, crec que ens donen una imatge equivocada del que voldríem ser com a ciutadania europea. Altres alternatives, com planteja Sánchez, com un exèrcit europeu, serien més plausibles en aquest sentit en comptes d'una por. Jo hi segueixo estant en contra, però insisteixo, em segueixen sent més plausibles. Però com que els Estats-nació tampoc voldran, doncs s'opta per aquesta política de la por per dir que no tenim cap altra mesura que estar pendents de si hi ha una nova guerra o una crisi climàtica.
Clar, en aquest sentit també es reforça molt aquest missatge, no?, d'augmentar la despesa en defensa com una forma d'augmentar la industrialització europea, de fomentar la fabricació al continent europeu de tot aquest armament. S'està volent d'alguna forma vincular el creixement econòmic, la recuperació de llocs de feina a Europa amb la defensa, que no sé fins a quin punt és una situació real.
Sens dubte, que es vol apostar per una major competitivitat de la indústria europea en defensa, per intentar apropar-se una mica, si bé està molt lluny de la indústria dels Estats Units, on el nivell d'importacions, com vam veure les darreres xifres, continua sent superior al 50%, un increment del 50% en l'últim quinquenni respecte al quinquenni anterior, i sobretot el que no podem caure és en aquest parany que se'ns diu que hem d'augmentar la despesa d'una de la guerra a Ucraïna. Si fas un programa de reindustrialització i de rearmament, són per unes inversions a llarg termini, uns programes d'industrialització que via deute, via creixement d'impostos, o una via que encara no em queda clara quina és, s'estan projectant increments i projectes industrialitzadors que potser tenen un resultat a 3 anys vista. On serem amb la situació amb Rússia i Ucraïna? No aquí de 3 anys vista, sinó al mes que ve. No, no ens enganyem, s'està donant un pretext per impulsar una situació econòmica a causa d'una situació estratègica que no es troba una altra solució que el de l'amenaça i el de la dissuasió.
De fet, Sánchez ha defensat aquest argument. Podem sentir-lo quan ha anunciat un gran pla nacional pel desenvolupament i l'impuls de la tecnologia i la indústria de la seguretat i la defensa espanyola.
Este plan beberá de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos y va a canalizar programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España.
Quins perills comporten augmentar la despesa en defensa i augmentar la compra d'armament? Ja no a nivell estatal, sinó a nivell de conflictes que hi ha a tot el món?
El que està clar és que està reforçant la imatge, que és l'única via de sortida, que inclús en fons europeus per la pau i l'estabilitat no estàs optant per l'ideàleg i la distensió, estàs optant per la amenaça i la dissuasió. No estàs provant cap altra via, i el que estàs és optant per un pretext per augmentar la teva potència a nivell industrial i armamentístic. No s'està aconseguint cap reforç, i hi hauria molts esforços ingents que podrien passar per la reforma del Consell de Seguretat de Nacions Unides, per apostar per un pla europeu de mesures de seguretat molt més complertes, que només sigui la distància i es parli de cohesió social, que es parli de seguretat compartida, i que, per què no? Jo estic a contra. Parlem d'un exèrcit europeu com alguna cosa més plausible, però no, segueix optant per l'amenaça, perquè aquí el que no importa és el que passi a Ucraïna o a Orient Mitjà, ni molt menys, i es vegi el doble raser amb un conflicte i amb l'altre, sinó el que és fer front a Trump i a Putin, perquè són les figures que posen en dubte el model europeu.
Mm-hmm. Iva, Josep Maria, Sergi, no sé si teniu alguna pregunta per l'Albert.
Doncs mira, sí, clar, aquí es justifica, una de les justificacions és aquesta carrera armamentística que estan tenint altres potències, no?, i la seva amenaça, però i la Unió Europea demana als Estats membres que es rearmin. Però la meva pregunta és, a nivell agregat, quina és la capacitat militar actual que tindria la Unió Europea a nivell comparat, especialment amb Rússia, que és la que s'assenyala com a la principal amenaça i la més directa? I fins a quin punt valoreu vosaltres que el rearmament dels Estats membres alimentant, diguem, aquesta segregació en lloc de la integració pot ser una ajuda a la seguretat europea o més aviat pot no ser-ho, no? Perquè jo penso en en una Europa ara mateix també dividida entre demòcrates i ultradreta, com veiem a Itàlia, com veiem a Hongria, com pot ser en un futur proper a França, si guanya Le Pen, etcètera, etcètera. No? Per tant, quin és el valor actual que feu de la Unió Europea, la seva capacitat de defensa integrada, i com li afecta precisament el rearmament d'estats nacionals i no de la seva integració?
Precisament, tu ho has comentat, si es volgués per coherència optar per un valor agregat i s'optés per, com es parla des de fa gairebé més de 20 anys, d'una resposta, com diu von der Leyen, d'una compra conjunta d'armament o la formació d'un estat europeu, es podria fer front de forma realista, en nombre d'efectius, en nombre de capacitats, una amenaça com la russa. Ah, ja has esmentat un dels efectes que expliquen que mai passarà. Tants estats on l'extrema dreta impera suposen, perquè suposen el model que contrarieja l'estat-nació que es vol defensar i contrarieja el model europeu. Però aquesta política de rearmament realment vol fer front a Rússia o vol contrariar les polítiques industrials dels Estats Units i aplicar una certa competitivitat ara mateix lluny? Sí, podria ser una resposta clara, una resposta no es donarà entre els estats membres de la Unió Europea, i és això el que també vol assenyalar països com Rússia i Estats Units. No és només el neoimperialisme, sinó és la manca de consens en això. Afablir, alleugerar les condicions del deute, provocar consorcis público-privats, no són mesures tirites per no afrontar un verdader projecte europeu en seguretat i en defensa. Que ens agradi o no ens agradi, no és el cas, no es pot donar perquè segueix prevaleient l'estat-nació.
És evident que hi ha hagut un canvi de la realitat mundial i que Europa, la Unió Europea, els 27 estats membres no poden refiar-se en absolut ni de Vladimir Putin ni de l'administració Trump i els seus col·laboradors, l'Elon Musk, Vance, etc., en aquests moments. Hi ha hagut un canvi, és evident. Aleshores, és clar, això, com comentava el nostre interlocutor, que aprofito per saludar-lo, per cert, no es tracta de que t'agradi o que no t'agradi, o de que tu vulguis això o que no vulguis, però sí que hi ha un canvi i que Europa ha de demanar la màxima prioritat per defensa, o perquè com a mínim no es pot fiar d'Estats Units especialment, que era el soci de sempre. I aleshores, és clar, ara Sánchez ha anunciat, i aquí ve la pregunta, ha anunciat aquest pla de seguretat. Jo crec que aquest pla anirà... Ell ja va començar amb un canvi semàntic, terminològic, que va dir, ens hem d'arribar al 2%, i no va parlar de defensa, sinó de seguretat. Seguretat, de cara a l'exterior i tal. I sembla, i pel que s'està debatent avui a Madrid, que això anirà molt per la ciberseguretat, per el reforçament de tots els controls i del contraespionatge, però no exclusivament, perquè se'n parlava també en el ple de Madrid, no tan sols per una qüestió militar, de tancs, d'armaments, d'avions, també de tot el tema de les indústries, o sigui, blindar el país amb dotant més pressupost al tema de la ciberseguretat, de la qual se'n beneficien les empreses i se'n beneficia la societat en general. De fet, ara, cada ministeri, cada direcció general, cada secretaria d'Estat té, en aquests moments, ja té partides per la seguretat, per la ciberseguretat, la seguretat informàtica dels seus departaments. Si tot això, que jo crec que el tema de Sánchez tenia per aquí, si tot això Sánchez ho agrupa en un sol departament, i ho agrupa en un sol departament, això és restar una mica de pressupost de cada departament i sempre podrà dir, mira, ja arribem al 2% utilitzant això. Però amb aquest tema de la ciberseguretat i del reforçament aquest de la seguretat, no militar, tot militar i no militar i industrial, amb això suposo que també vosaltres hi estaríeu d'acord, no?
Sí, si eixamplem el concepte de seguretat, està clar. Primer, però davant de tot, el que a mi no em queda clar és Sánchez què entén, quines són les amenaces que entén, perquè a la seva seguretat hi té alguna cosa a veure l'imperialisme de Putin o no, és que no m'acaba de quedar clar. Si ampliem un concepte de seguretat i ampliem a seguretat comuna i seguretat humana, si em permeteu ser provocadors, doncs les despeses en polítiques d'habitatge i educació també aporten seguretat, i llavors ja són percentatges del PIB espectaculars. Aquí la mesura és per contentar la Unió Europea. Un joc semàntic que les darreres setmanes parles només de defensa i comences a parlar només de seguretat els darrers dies, setmanes, perquè passes de poder justificar com de l'oficial 1,28% del PIB que has destinat en defensa el darrer any, pots arribar a superar el 2% sense haver d'endeutar-te ni pujar els tipus impositius a la ciutadania. I a la vegada quedes content amb la ciutadania europea i quedes content amb la ciutadania espanyola perquè compleixes els objectius. Sí, donar lluita contra la ciberseguretat, contra la criminalitat, està bé, sí, està molt bé. Davant de quina amenaça, és el que no em queda clar. I després, quines són les necessitats de la ciutadania, perquè si l'eurobaròmetre, són dades que m'heu donat i no tenia, només 2 de cada 10 espanyols consideren que l'increment de la defensa és una prioritat, també estarà a saber quines són les amenaces que aquesta ciutadania considera i com donar-li resposta, perquè crec que van cap a altres sentits i que en altres enfocs de seguretat molt més globals també s'assoliria aquest 2% del PIB.
Iba.
Sí, jo et volia preguntar, Albert, perquè tu parlaves de la necessitat de tornar a mesures diplomàtiques i dissuasòries, i això tots ho signaríem d'entrada, però clar, i jo penso en el context actual en el que, per posar un exemple que per mi és molt aclaridor del que tenim al davant, tant l'exèrcit rus a Ucraïna com l'exèrcit israelí a Gaza i, per tant, avalat pels Estats Units, ataquen sistemàticament els hospitals, denúncia feta per Metges Sense Fronteres. Per tant, vulneren obertament totes les lleis de la guerra, que ja de per si és un oxímoron, però com a mínim hi havia un mínim consens internacional, d'una banda en les vies de resolució de conflictes multilaterals, de l'altra en respectar mínimament a la població civil. Si les dues grans potències que fins ara han sostingut tota l'arquitectura multilateral de l'ordre internacional s'estan rebentant les seves pròpies normes d'aquesta manera tan bèstia, què podem esperar de les vies diplomàtiques?
Totalment. Primer, si jo ara et respongués que s'han d'intentar enfortir llaços amb Putin i Trump a aquestes alçades, em tindríeu d'il·lus i us creuria, i teniu tota la raó. Ara bé, ja hem de tenir clar que durant la primera legislatura de Trump, ara farà més de 5 anys, ja n'hi havia nul contacte amb els estats de la Unió Europea i que Vladimir Putin porta més de 20 anys al poder i una relació més que tensa amb la Unió Europea, també això sí que és una mica il·lus per saber com s'han de teixir certes relacions diplomàtiques. Si una verdadera voluntat, i estic completament d'acord amb tu, si una verdadera voluntat diplomàtica, s'han de fer verdaderos esforços per lluitar perquè la Unió Europea pugui liderar esforços en matèria de reforma del Consell de Seguretat de Nacions Unides i els poders de veto que certs països tenen doncs es poden reestructurar, perquè sempre és molt cansat anar sentint de que les Nacions Unides, si no existissin, s'hauria de reinventar. Val, doncs reinventem-les i fem-les diferents, perquè fem exercicis de pactes del futur, de noves agendes de pau, però l'arquitectura segueix sent la mateixa. I dos, apostar per un verdader reforç i una reestructuració d'organismes com la Cort Penal Internacional, on pot haver-hi indicis de genocidi contra Benjamin Netanyahu pel setge a Gaza, però no hi ha cap aplicació al respecte i pot circular amb tota impunitat en tants aspectes. Aquests també serien esforços diplomàtics i un altre tipus d'amenaça i de dissuasió. Voler anar al cara a cara amb armament és un pretext per reindustrialitzar-se. Voler treballar per l'aplicació del dret internacional i apostar per a una pau justa i duradora també passa per refundar un multilateralisme que està més en dubte que mai i que s'ha de reinventar i aplicar per mesures efectives.
Mm-hmm. Albert Caramés Boada, director de Fundipau, moltíssimes gràcies per haver contactat aquest matí amb el Matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
No serà fàcil que Pedro Sánchez pugui aprovar aquest augment de despesa, perquè ni els socis ni l'oposició estan massa per la feina. Alberto Núñez Feijóo ja li ha dit que no li donarà suport a l'augment de la de despesa en defensa, però és que a més li ha tornat a retreure que està sol, que els socis no l'apoyen i li reclama eleccions.
No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. Así, ¿qué va a tener que elegir? Va a tener que elegir, señoría. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna. Muchísimas gracias, señores, señorías.
No sé si creieu ràpidament, que ens quedem sense temps, però no sé si veieu que tingui gaire fàcil Pedro Sánchez de convèncer algun suport, no sé si a dreta o a esquerra, per tirar endavant aquest augment de la despesa, Joan Maria.
Però és que Feijo a la llarga no es pot oposar. No pot anar contra la seva família política europea amb aquest tema. No s'hi pot. Ara fa el peripé per un tema de política interna. Ja fa poc en va fer un i van pipar molt a Ursula von der Leyen i els seus socis comunitaris quan es va oposar a tota l'executiva que havia designat i acordat Ursula von der Leyen, o sigui, el govern europeu, la Comissió Europea, s'hi va oposar i va castigar, els diputats del PP espanyols van votar en contra només per castigar a la vicepresidenta Rivera per un tema de política interna estatal. I això que la política estatal interna de cada un dels socis vagi i tingui conseqüències europees, això pipa molt. No podrà dir que no a la llarga? Jo crec que no podrà dir que no.
De fet, jo crec que el més intel·ligent per part de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seria pactar això. Perquè, efectivament, cap dels dos pot, a nivell europeu, assumir la negativa a aquesta inversió extra en defensa o en seguretat, o com li vulguin dir, i perquè, a més, seria un senyal cap als socis de Pedro Sánchez i cap a Vox. És a dir, finalment, sou molt importants, però els dos grans partits en polítiques europees podem tirar endavant coses. El que passa és que això voldria dir ser molt valent i molt agosarat i no veig a cap dels dos decidit a posar, a arraconar els seus respectius socis.
Bueno, i que, per altra banda, al final Sánchez haurà de seguir governant. I, per tant, si canvia d'aliança en un tema tan sensible amb els seus socis progressistes, doncs haurà d'assumir quin canvi d'estratègia significa això. I com continua la legislatura si prioritzen aquest tema al Partit Popular. És difícil que tingui el suport de...
Però ja no té ni pressupostos, ni projectes, ni res.
Bueno, però això li aboca...
L'únic projecte en aquesta legislatura és l'amnistia, immigració i rodalies.
Que no s'aplica, per cert.
Bueno, està aconseguint anar tirant endavant els projectes, però en qualsevol cas això implicaria noves eleccions. No crec que el PP estigués disposat a donar-li estabilitat per acabar la legislatura. Per tant, afrontaria, com dic, un canvi de línia. Recordem que Sánchez és el de no és no. Si ell està disposat a assumir aquest canvi, seria un canvi, com dic, molt profund. Si no, que és el que jo m'imagino, perquè al final, si vol governar i vol fer-ho a futur, necessita recolzar-se en aquesta diversitat de partits d'esquerres i nacionalistes, no li queda una altra, haurà de fer de la necessitat virtut. I, per tant, convèncer-los. Per una banda, definint molt clarament i contenint segurament a quina és aquesta despesa en defensa, confrontant-se amb la Unió Europea, si cal, advocant per una integració d'aquesta despesa dins de l'estructura de la Unió Europea, perquè al cap i a la fi, si no hi ha una integració europea, com deia abans, l'alimentació dels accessos nacionals difícilment suposarà una millora en la seguretat. I tercer, assegurar-se, que jo crec que això per a l'esquerra serà fonamental, de que aquesta despesa extraordinària en defensa no implica retallades en altres àmbits. No? I que això també es faci en base a fons europeus, deute públic si cal, i garantint que més tancs no impliquen menys hospitals, que seria una espiral que aquí sí que acabaria d'enfonsar el govern progressista.
Que passa que després el deute s'ha de tornar, que aquest és el tema, i s'ha de veure com es torna.
Sánchez, que ara comentava, jo també hi vaig, és veritat, no té res. Sí, té una cosa que no se'n parla massa, però que és veritat, que la macroeconomia li va bé. És l'economia que més creix d'Europa en aquest moment. Mm. És increïble, però és així.
En fi, ens hem quedat sense més temps i res, no en farem debat, però els companys de RAC1 aquest matí han tret un nou àudio en què Cospedal i el comissari Villarejo impliquen a Rajoy en l'espionatge a Bárcenas. Demà us ho explicarem i ho comentarem en temps de tertúlia. Avui ja no tenim temps. Sergi, Josep Maria, Iva, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fem una breu pausa i els companys de la segona part del programa, amb en Joan Trias al capdavant, s'hi posen. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Segueixi 100 metres per carrer Mallorca.
Mallorquín! Au, au, au.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre estino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí,
passa,
a Ràdio Estel.
Amunt, 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 preparades.
Ves que per enèsima vegada no comencem la casa per la teulada. Bon dia a tothom, són 11:15. Ara és la Unió Europea qui recomanarà als seus ciutadans disposar d'un kit de supervivència a casa per tal de sobreviure durant 72 hores en cas de guerra, pandèmia o fenomen meteorològic extrem, conseqüència d'un canvi climàtic. Dins d'aquests kits hi hauria d'haver productes com llanterna o espelmes, una farmaciola amb medicaments, reserves d'aigua de menjar, carregadors de bateries i còpies dels documents personals més importants. En aquest sentit, la Comissió Europea hauria constatat a través d'un eurobaròmetre que els ciutadans europeus no estan gaire conscienciats per un escenari d'aquestes característiques. El 58% consideren que no estan prou preparats davant d'un desastre. Només el 46% assegura que sabrien què fer en cas que n'hi hagués un. I tan sols un 47% tenen una llanterna amb piles a casa. I ja em perdonareu, però si tot plegat és per guerres, canvi climàtic o pandèmia, no seria millor prevenir que curar? No estem començant la casa per la teulada? Avui és dimecres 26 de març, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Què tal? Molt bon dia, com esteu? Nosaltres que agafem el relleu d'en Pau Massip amb els efectius habituals. Abans, però, deixeu-me saludar la presidenta i directora d'aquest programa, més veu que ahir, però menys que demà, Mercè Raga, i ara sí, Rafa Sanahuja, Uri Francisco.
Hola.
Què tal, com esteu?
Hola.
Respecte als kits de supervivència, sí, si algú necessita medicació, jo tinc. Jo tinc per tothom.
Tens de sobres,
Només cal que em truquin, que jo tinc per repartir i donar i vendre.
Teniu pila amb llanterna? M'ha fet gràcia això, però no és cap tonteria.
Pila amb llanterna.
Jo diria que pila amb llanterna.
Per aquest ordre.
Pila... No tinc ni això, diria.
No?
Jo
ni
sí,
pila ni
no,
llanterna.
Jo sí, perquè us explico. Ja t'arribarà el moment, Uri, però quan van de colònies els nens... necessiten llanternes, per tant, tenim a casa.
Van amb els mòbils, ara van amb els mòbils.
No, perquè no, perquè no tenen. Joan, no tenen. Els meus no tenen.
Val.
Bueno,
l'excepció.
No, la petita només.
Escolta'm,
no
també tenim el Magiró, que ja és voltant amb la girocleta per Barcelona. Els que mai fallen tampoc són els nostres homes a la peixera. A la producció, un home que opina que l'art és per entesos. Ferran Capdevila.
Mercè, si mos escoltes, baixa, que et vull saludar.
I pilotant el servei tècnic, un home que no fa un lleig a res, José Matosas.
Des d'aquí, Mercè, un besito.
Evidentment.
Pots girar-te i li dones...
Un besito, José, de cada membre de l'equip, per Mercè Raga. Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
es tornaran a fer mobilitzacions. I avanço, potser la següent ja no és de tren, sinó que és de mobilitat.
Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest ple.
A vosaltres per la feina.
Déu-n'hi-do.
Home, no per trencar el mal rotllo, última hora, Chanel donarà els punts a Eurovision, vale?
Amb Joan Trias.
Clar, és que tot té a veure.
Importants.
Tot té a veure. Connectats. Una cosa porta a l'altra.
Sí. Mobilitat, mobilitat.
Francisco, què passarà aquest matí a Radio Estel?
Doncs quan passin 10 minuts de les 11 ens visitarà la periodista Olga Vallejo amb una secció que té vocació de servei. Avui, documentals del tot prescindibles. L'Olga s'ha sacrificat per tots nosaltres en passant-se documentals infames i avui ens porta un tastet, com per exemple... Mayday, catástrofes aèries.
Desde fallos de mantenimiento a descuidos en el procedimiento.
Checklists are there for a reason.
National Geographic.
¿No es Real Madrid Televisión?
National Geographic.
Descuidos en el procedimiento. Wow.
Descuidos en... Se me ha olvidado. ¿Y esta tuerca dónde iba? Bueno, es igual.
Ya. Es que es interesantísimo, pero a la vegada... Si no tens por a volar, et crea totes les pors del món. Una opció entre un milió de que ocorre i ocorre. No vull seguir veient, això.
Vai, cap on pedalarà avui l'Alma Giró?
La nostra Pogacar particular segueix liderant la Volta Ciclista de Catalunya i avui compartirà equip amb Josep Llopart, responsable de formació de la Federació Catalana de Tenis Taula. Descobrirem tots els secrets d'aquesta noble disciplina amb l'objectiu que l'Olma els pugui transmetre a Lamine Yamal.
La verdad, siendo sincero, el ping-pong no es que se me da muy bien. Se me da mejor que a muchos, pero no se me da muy bien.
Se me da mejor que a muchos.
Però no muy bien.
No vol quedar malament. És a dir, ja, si heu entès que no en sé, sí que en sé. Us guanyo tots. Però no tinc un nivell de Champions. He dit això.
I cap a 3 d'11 és hora de l'entrepà.
Avui en Rafa Sanahuja ens delectarà amb un gran i merescut Sangus en honor a Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
El protagonista de la saga Jungla de Cristal celebra 70 anys i en Rafa analitzarà la seva carrera amb el crític de cinema Carles Martínez.
I a les 12, entrevista amb Txell Feixas.
Crec que d'aquí pocs anys tindrem una generació que ja no patirà.
La periodista ens presentarà la sèrie documental Dones en lluita, una producció de 6 capítols que ens acosta a 6 grans històries del món amb una mirada inèdita, la d'heroïnes anònimes que s'arrisquen per defensar drets bàsics en retrocés.
I a 2:15 canviem de tema perquè la cosa va de vi.
Viva el vino!
Cap espai de la radiodifusió ha fet tant per royalties per UB40, com en aquest cas.
Com tu.
El periodista sommelier i director de Badaví, Salvador Cot, ens acostarà als Premis Binari de Vermut i com cada dimecres reflexionarem sobre l'actualitat amb l'exsecretari per a la immigració del Govern de Generalitat, Àngel Miret.
I així arribarem a la darrera hora de programa, Uri.
Difícil, això. Retrocedirem en el temps amb els historiadors Ismael Esmach i Lluc Isern. Posarem a prova el nostre coeficient intel·lectual amb el filòsof Leo Espluga i, si Déu vol i ens agafa el telèfon, acabarem el dia amb Jaume Borja.
I contents, i contentes,
i tranquil·les.
Ara, ben acompanyats, arribarem plegats. Si tu vols...
Amics i amigues, al territori Miranda.
El magazín del matí, amb Joan Trias.
2:03. Pots fer-ho, Oriol Francisco, amb micròfon obert.
Ara. Jo crec que la bateria d'aquesta sintonia, ostres, deuria acabar fos.
És una mica aleatori, tot plegat, també t'ho diré. Igual ha fet la secció de Badaví i després es toca la bateria.
Sigui com sigui, nois, notícia d'impacte en el món dels ocells de cant. 30.000 ocells han estat introduïts il·legalment a Catalunya per concursos de cant. 30.000, eh?
Introduïts a Catalunya, eh?
Sí. I és que la majoria arriben d'Andalusia o València...
Ui!
Amb anelles falses perquè semblin criats a Catalunya. En parlem en uns minuts amb un ocellaire veterà que fa anys que es dedica als concursos i a la cria d'ocells de cant. És Matías Mora, fundador de la nova societat... Atenció, Rafa. Societat Ocellaire Sanahuja, de Canovelles.
Els bons.
Matías, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Molt bon dia a vosaltres.
Pregunta obligada. Per què li heu posat Sanahuja a la nova associació ocellaire de Canovelles?
És molt senzill. Vull dir, aquí a Canovelles tenim una barriada que li han posat el nom de Sanahuja. I aleshores tenim la nostra sede social aquí i hem pensat que, bueno, seria un bon nom. Societat Ocellaire Sanahuja de Canovelles.
És un bon nom.
I un bon cognom.
Jo, a mi me lo van posar també, pel meu pare, sobretot, i estic orgullós.
És així.
Sí, sí.
Escolta, Matías, sigui com sigui, 30.000 ocells il·legals ens fan pensar en un parell de coses, eh? L'afició als ocells a Catalunya és molt més gran del que ens sembla, els que no ho coneixem. Quantes n'hi ha? Quants ocells acostuma a tenir cada soci?
Cada soci, aviam, per llei, quan es deixaven caçar, podíem agafar 5 de cada espècie. Vull dir, 5 pinsans, 6 verdun, 5 caderneres i 5 passerell. El que passa que, bueno, després fem canvis i augmentem. Però més o menys els ocellaires, com jo i antics, sempre tenim 5 o 6 ocells de cada ploma.
Val, 5 o 6 ocells
sí,
de cada ploma.
De cada ploma.
Cada ploma. Mm-hmm. Molt bé.
Sí, sí.
Val. Per alguna raó és difícil criar-los a Catalunya perquè hagin d'arribar tants de manera il·legal?
Ara.
És molt difícil. La cria en cautivitat està, bueno, molt difícil de fer si no tens molt espai, perquè no són ocells com els canaris, que amb una gàbia de 40 o 60, bueno, es faran 3 cries a l'any. En canvi, l'ocell silvestre està acostumat a fer-ho bueno, al bosc i no vol tindre ningú que el miri, que el posi al dinar, al menjar, normal. Tot això. Mm. I és difícil, és difícil. I no obstant, hi ha ocellaires que tenen molt d'espai, tenen una voladera, i pot ser que tinguin ocells criats en cautivitat.
Mm. Anem a fer comptes, Sanahuja.
A veure.
Clar, si... Pregunta obligada. Si tens 5 o 6 ocells per ploma,
sí.
Matías, quantes plomes tens?
Sempre tenim, aviam, els pinsans, que són els més difícils. No hi ha molts ocellaires que tenen pinsans. Però de l'altre, vull dir, tots tenim de les 3 plumes. Verdun, passerell, cadernera.
Uh-huh. Ah, és a dir, 3.
Sí.
Val.
Sí, sí.
Uns 15 ocells tindries, sí, eh?
Ai, ja són molts, eh? Mm. Si et miren tots alhora, t'acollen.
Clar. Matías, has vist Pájaros?
Perdona'm?
Has vist Pájaros, la pel·lícula de Hitchcock?
Sí, home, i tant. Sí, tinc edat per veure aquesta, sí.
Et fa més por que ningú o hi estàs acostumat?
No, por cap. Por cap,
eh?
No. Això, els ocells no donen por, sinó donen alegries moltes vegades. Vull dir, vosaltres perquè no esteu dintre d'aquest món, però us invito i us convido a anar un dia a un concurs,
sisplau.
A un concurs d'ocells, i veureu l'afició que hi ha i l'alegria que dona quan un ocell es guanya. Vull dir...
Mira, una girocleta cap allà, veus? Perquè
sàpiga
com va tot plegat. Matías, com funciona un concurs de cant d'ocells?
Aviam, és molt fàcil. Vull dir, aquí tenim a Catalunya tenim dues federacions i aleshores fan uns concursos comarcals i aleshores cada societat o s'ajunten dos, perquè ara hi ha molts poquetes societats i són molt poquets socis, s'ajunten dos o tres i el diumenge al dematí pues fan el concurs i fan, bueno, nosaltres anem a concursar a la resistència perquè hi ha dues modalitats, resistència i rapidesa. Nosaltres, els de Canovelles, pertanyem a Osona i a Osona pues, ho fan a resistència. Aleshores, es posen, no sé, en una taula, hi ha uns jutges i es posen, aviam, no sé, 40 pinsans. Hi ha uns jutges a darrere, treuen uns cartrons que estan amagats als ocells i els deixen que es vegin. Aleshores, l'ocell comença a cantar, hi ha uns que canten, uns altres que no, i el jutge va comptant les seves cantades i va marcant amb unes banderoles. I així durant 7 minuts.
Perquè quines són les espècies que més triomfen?
Les espècies què?
Que més triomfen, que reben més premis, que canten millor, vaja.
Bueno, aviam... és que totes, vull dir, cadascú té el seu, però la cadernera és la que més...
Sí.
Més socis té, perquè és la que, aviam, canta molt, molt, molt aviat, i, bueno, no té por d'estar a la taula, que es fixi en ella. I després els passerells són una miqueta més broncos, els verduns, i els més difícils, ja et dic, és el pinçà. El pinçà és la ploma que ens costa més de que canti a la taula davant del jutge.
Mm-hmm. Jo tinc una petita curiositat. A un gran cantant de la història d'Espanya, com és Joselito, li deien el pequeño ruiseñor.
Ah,
justificat, en aquest cas, el nom, el mal nom, a Joselito? El ruiseñor és top en el món del cant dels ocells?
De cant d'aquest de flamenc pot ser, però en cant d'ocells no, eh?
Val.
No. Mira, jo tenia una altra pregunta, Matías. Abans ho dèiem, molts d'aquests ocells arriben d'Andalusia. Els ocells andalusos canten millor, tenen més duende, porten el cante a la sang?
Aviam. Tant són els d'Andalusia com els catalans, com els extremenys, com els països valencià. Vull dir, l'ocell que és bo i té raça o pedigrí, com dirà, com això dels gossos, vull dir, és bo. No és perquè sigui d'Andalusia o València, vull dir.
És
tindre la sort d'agafar l'ocell que sigui bo.
Quan és el proper concurs, Matías?
Manem?
Quan és el proper concurs de cant?
Sí, ara tenim el diumenge a Sant Vicenç de Torelló. És el quart comarcal de resistència per la Federació Catalana de Caça.
Planazo. Mm.
Mira, Matías, ho demanem a tots els corresponsals que ens acompanyen. Avui t'ha tocat a tu. Et demanem una previsió del temps i el trànsit.
Ah, doncs mira, aquí, a la Roca del Vallès, que és on estic jo, tenim el temps molt bo. Ens ha sortit el sol i serà un dia que està molt bé. I de trànsit, com sempre, la tenim...
Tothom cap a la Roca a comprar.
Sí, i les retencions, però a la P7.
Veus. Matías Mora, fundador de la Societat Ocellaire Sanaüja de Canovelles, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bon dia.
Ai.
Ha caído.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sí, jo estic contenta.
Contenta i tranquil·la, Sanaüja.
Sí, mira, ara fa uns dies ens interessàvem per la maca vila de Bescanó. Per tant, tornem a parlar de campanes. Bé, el pequeño ruiseñor, ja sabem que, en fi, no...
Que és un nom injustificat.
És un nom injustificat.
És la partida cadernera.
Un flamenc. Igual cola.
Però ha vingut a dir que no cantava, eh?
No, que no cantava. En fi, una cosa... És màrqueting. Bé, paren màquines. Les campanes de Sant Llorenç de Bescanó continuaran tocant dia i nit com Déu mana. Després d'una consulta popular èpica, o sigui, 835 veïns decidint el futur sonor del poble, un aplastant 85% ha dit no a silenciar les campanes nocturnes.
Com ha de ser?
I això que algun veí estava molt cremat, com ja vam comentar l'altra vegada. Per entendre-ho millor, tenim amb nosaltres Glòria, que és veïna de Bescanó de tota la vida. Glòria, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Bon dia, Glòria. Glòria, la primera pregunta és obligada. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie puede cambiarme.
Doncs no es pot canviar. Això és una cosa...
tradicional, i jo estic molt a favor de que toquin les campanes.
Sí, tu, exacte, tu has votat no al silenciament de les campanes, eh?
Exactament, sí.
Exactament. I com valor... I veritablement, sí que sí, hi havia una part del poble, no?, que es queixava...
De fora.
Que no volia, però clar, un 85% és una majoria aplastant.
Sí. Sí, és que és una cosa de tota la vida. Vull dir, la gent que vivim al poble la sentim, evidentment, i ens agrada, però mai molesta. És una cosa... jo he viscut... Ara he viscut una mica apartada. Diguem, bueno, esclar, el que em conegui, diguem, bueno, esclar, ella, com que viu tan lluny de les campanes, no la molesta. Però jo fins als 20 anys vaig viure al costat d'un campanar. I mai, mai a la vida me va despertar una campana ni me va molestar. Al contrari, que sents la campana a la nit i dius, a veure quina hora serà, i tens aquella cosa... No sé, jo, a mi el soroll de les campanes sempre m'ha agradat.
Glòria, doncs glòria bendita, glòria. Perquè, no, perquè al final saps què passa? Que estic d'acord, i no molesta, si t'acostumes, és que no ha de molestar. No, com ha de molestar aquest xo tan meravellós?
Pots parlar tranquil·lament, que no...
No hi ha cap problema. No, no molesta, no molesta. José, no t'empenyis, no molesta.
Cap mena de problema.
Escolta, tinc una altra curiositat. Les campanes, Glòria, si no ho tinc equivocat, toquen dues vegades cada hora, no? És així?
Toquen els quarts. El quart i després toquen, o sigui, fan els quatre quarts i després fan l'hora. O sigui, si per exemple toquen les quatre, no?
Sí.
Doncs et toquen els quatre quarts i després fan l'hora.
Ah, val. Val, val. O sigui, a l'hora toquen els quatre quarts, també, eh?
Com Cap d'Any. Primer els quarts i després...
Exacte, és així.
Sí, exacte. Sí. En fi, doncs, et recordo, Glòria, que 122 persones... Està quantificat, això.
Ah.
122 persones del poble de Bescanó van votar per silenciar-les.
Ai.
Sospites que són els mateixos que es queixen dels gossos i dels nens jugant al carrer?
Ostres, això sí que no ho sé, perquè, bueno, això és un altre tema a part, això dels gossos, perquè això ai, ja no...
Això sí que molesta,
no, sinó que això sí que no molesta a mi, Això sí que molesta, perquè... a veure, més que els gossos, pobrets, no. Són els amos incívics que els...
Ara, ara. Ens hi trobaràs.
Ara. Han d'estar ben educats, com els nens, Glòria, com els nens.
Igual.
Exacte.
Doncs hi havia també, Glòria, la possibilitat de parar les campanes només a l'estiu. Això tampoc eres partidària, en principi.
No, no, jo sóc molt amant de les campanes. A mi m'agrada sentir les campanes, m'encanta. Sí, no, jo no els silenciaria.
Ara podria passar una cosa, Glòria, no sé com ho valoraries, no estic dient que passi, però podria passar, val? Que és que Bescanó, arran d'aquesta consulta, es posés com de moda i la gent volgués anar al municipi de les campanes.
Clar.
Tu ja t'agradaria que es tornés el poble una mica allò turístic o no?
Aquesta és la pregunta.
Home, doncs, la veritat, sempre va bé. Vull dir, don vida a tots els comerciants i don vida al poble. I la veritat, hi tenim un poble molt maco, Bescanó, que és per visitar-lo. I tenim moltes coses boniques. Ara mateix ve la Fira de l'Embotit, que és una gran diada, que ve moltíssima gent. Vull dir, sempre queda el poble que no hi cap ni una agulla. I el dia abans, doncs, també el dissabte es farà una trobada numismàtica.
Numismàtica i embotit?
Com?
Numismàtica i embotit en un mateix cap de setmana, Glòria?
Sí. El dissabte es farà una trobada de numismàtica i el diumenge la Fira de l'Embotit.
Ves que no hi anem.
És un poble que fan moltíssimes activitats i la veritat que és un poble molt bonic per visitar-lo i que els acollim molt bé a la gent i ens agrada molt.
Glòria,
tenir l'ambient al poble.
Jo crec que si no hi ha oficina de turisme a Bescanó, s'ha de crear...
És perquè hi ha la Glòria.
Per la Glòria, perquè ja ho faci córrer tot. Escolta una cosa. Mira, sempre demanem als nostres corresponsals, i tu en aquest cas és corresponsal a Bescanó, veïna de tota la vida, una predicció del temps i el trànsit a aquesta hora a Bescanó. Com tenim el temps?
Mira, el temps ara amb un sol esplèndid.
Fa sol a tot arreu.
Tenim uns núvols molt llunyans, que jo des d'aquí veig el Montseny i veig el Pirineu, i al fons del Montseny i al fons del Pirineu hi ha uns núvols, però al mig de Bescanó i
tota la plana està amb un sol esplèndid.
Però els núvols molt al fons, no, Glòria? Al fons.
Sí, jo avui no crec que plogui, no, perquè està molt maco el dia.
Però segurament no. I el trànsit com el tenim? Molt d'embús?
Jo el trànsit visco a la carretera i és una altra cosa que tampoc m'ha molestat mai. O sigui que, bé, aquí és a la carretera, doncs, evidentment és una carretera general i passa trànsit.
Passa la Neissa. Però
controlada, sí.
Passa
per un semàfor, l'entrada i la sortida. I molt bé. Vull dir, és un poble molt agradable, Glòria, i un poble molt bonic.
No li molesta.
Glòria, corresponsal a Bescanó, doncs mestressa també del Servei de Cultura de Bescanó, numismàtica i d'allò, i embotits. I a més, la veïna perfecta, perquè no li molesta res.
Exacte. És així.
Tot ja està bé. Voleu
conèixer la Glòria, aneu a Bescanó.
Moltes gràcies, Glòria. Una abraçada.
Adéu.
Sereu ja, Uri, gràcies. Nosaltres que escoltem la Júlia Julbé i de seguida tornem, va.